Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. L'altre dia em vaig quedar a casa sense fer res i em vaig sentir culpable per això, com si hagués perdut el temps. I després em vaig preguntar, per què he estat tan mal vist dedicar temps a descansar? En un món cada vegada més accelerat, sembla que el descans i la relaxació són vistos com a signes de feblesa o de mandra. Tanmateix, això no podria estar més lluny de la realitat. La falta de descans adequat pot provocar fatiga crònica, estrès i ansietat. A més, la pressió constant d'estar sempre ocupat ens esgota i desmotiva, afectant negativament a la nostra productivitat i creativitat. Per això, és important que aprenguem a valorar el descans i la relaxació tant com valorem el treball i la productivitat. Hem de permetre'ns desconnectar i recarregar bateries sense sentir-nos culpables. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem amb el temps. Volem saber què passarà en les properes hores. Doncs atenció, perquè arriben dies de sol amb fred invernal i amb nevades només concentrades al vessant nord del Pirineu. I sortim a les carreteres, ens posem en contacte amb el Servei Català del Trànsit per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens ho explica en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que avui en general hi ha molt trànsit en tota aquesta xarxa viària que envolta Barcelona i a les seves rondes, però és que a més tenim sobretot un parell d'incidències que encara ens compliquen més la circulació. La repassem. Un accident que s'ha produït a l'autopista B23 a la zona de Molins de Rei, en direcció a Barcelona. Tot just ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha cua de 5-6 quilòmetres entre el Papiol i Molins de Rei. Això a l'autopista B23 i en sentit Barcelona. A més, aquesta cua també afecta l'autopista AP7, on parlem de retencions importants de més de 5-6 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol, precisament quan l'autopista AP7 enllaça amb l'autopista B23. I a l'extrem nord de Barcelona, un altre accident també ens complica el trànsit. A la Pota Nord, a la B20, a tocar del nus de la Trinitat, hi ha una cua de més de 3 quilòmetres ja des de Badalona fins al nus, com us dèiem, això, a la Pota Nord de la B20. A més, com us dèiem, també hi heu d'afegir aturades habituals, força carregada, tota la xarxa viària propera a Barcelona i a les seves rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació i, com sempre, precaució a les carreteres. Avui, al llarg del dia, a la cadena COPE us estem parlant de que un terç de les persones pobres tenen una feina remunerada. Però què passa amb els 12,3 milions de persones a Espanya, és a dir, el 26%, que viuen en risc de pobresa i exclusió social i no tenen feina? Avui a la Linterna posarem la mirada a les entitats que ajuden a aquesta gent i a saber quins programes d'ajuda tenen. Avui parlarem amb Raquel Avilés, que és treballadora social de Càritas, responsable del territori del Garraf i l'Alt Penedès, i també amb la companya Yolanda Bernal.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 18 de diciembre en el Teatro Apolo de Barcelona.
Si tú me dices ven.
Entradas en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290. Argentina tiene dos grandes pasiones, el fútbol y las empanadas. Y por eso existe Tío Bigotes. Celebra los goles con el auténtico sabor argentino en cada bocado y disfruta del partido sin preocupaciones. Tío Bigotes, el hogar de las empanadas más sabrosas y el compañero perfecto para tus noches de fútbol. Haz tu pedido ya a través de Glovo o visita tu tienda más cercana.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
En la siguiente acción, va Lamine Yamal, le extiende la mano y Lewandowski ni le mira y no le da la mano a Lamine Yamal. Contado así, suena crudo. Viéndolo, de verdad que es bastante... Es peor todavía porque es un niño.
Claro.
Es que
si
es...
lo hace Rafinha, pues bueno.
Yo he dicho, si se lo hace a Gundogan...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
De dilluns a divendres, momentos... amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
A Catalunya, més del 24% de la població es troba en risc de pobresa. Dit d'una altra manera, un de cada quatre catalans viu en situació d'exclusió social. Hem superat ja la pandèmia, però aquestes xifres no acaben de millorar. La pobresa s'ha cronificat i cada vegada costa més sortir d'aquesta roda. Hem arribat a un punt en què tenir feina no és garantia de viure millor. De fet, el 12% dels treballadors catalans són pobres. Tenen moltes dificultats per arribar a final de mes perquè les feines són molt precàries. Les entitats socials diuen que el diagnòstic està clar, però ja anem tard a l'hora d'aplicar mesures. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i és que una vegada entres en aquesta roda de la pobresa, doncs cada vegada és més difícil sortir. Una persona amb pocs recursos, amb estudis limitats, difícilment optarà a una feina que no sigui precària i, per tant, la seva situació es cronificarà. Les xifres, aquest 24% de catalans que viuen en situació de pobresa no ha canviat gaire en els darrers anys i això és preocupant. Com ens ha explicat la Cira Vilardell, ell, vicepresidenta de la taula del tercer sector social de Catalunya.
El que tenim, doncs, és aquesta pobresa que en els darrers anys, doncs, ha anat estancant-se i no aconseguim, doncs, encara que pugui remuntar en algun moment un punt per damunt, un punt per sota, no aconseguim que baixi d'aquest 20%. Per tant, sí que podem parlar d'una pobresa estancada, a més, en uns valors molt alts, perquè, com dieu, parlar d'un 20%, doncs, són percentatges molt elevats, i aquí, doncs, el que es constata és que aquelles persones que ja vivien en una situació de precarietat, doncs, encara viuen en una situació, doncs, més complicada, no?
Els col·lectius més afectats per aquesta precarietat, per aquesta situació de pobresa, són els infants, en un 32%, les persones grans, en un 19%, i els immigrants, en aquest cas, la xifra puja al 50%. Les administracions saben quin és el problema, però falta actuar i fer-ho amb eficàcia. I què és el primer que s'hauria de fer? Doncs prevenir.
Que s'impulsin, sobretot, polítiques més centrades en la prevenció. El que hem de fer és evitar que aquestes persones que estan en aquesta situació de pobresa arribin a aquesta situació de pobresa. És a dir, hem de garantir, no?, polítiques preventives per evitar que caiguin en aquesta bossa de pobresa de la qual és molt difícil sortir-ne.
Les entitats socials en reclamen també polítiques de mirada llarga que afrontin l'arrel del problema, que no és un altre que garantir un habitatge digne, un mercat laboral decent i uns ingressos mínims.
Evidentment, Yolanda, darrere d'aquestes xifres, darrere d'aquest 24% de la població que viu en situació de pobresa, hi ha noms propis, històries personals complicades, com la que ens ha explicat avui l'Antonio.
Sí, l'Antonio forma part d'aquest 24% de la població. En el seu cas, tenia un problema d'alcoholisme que es va agreujar amb la mort mort del seu pare. Actualment viu al centre d'acollida per homes sense llar de Vilafranca del Penedès i fa 2 anys que fa vida entre diferents centres i al carrer.
Yo empecé a vivir en la calle hace 2 años, recaí en el alcohol y perdí todo. Bueno, voy de centro en centro, voy. Ahora voy aquí a Vilafranca, después me voy a Tarragona y después a Girona y así estoy.
L'Antonio està rebent l'ajuda de Càritas i gràcies a això pot tirar endavant amb el més bàsic. Confia en poder trobar feina aviat, però reconeix que quan has entrat en aquesta roda de la pobresa és molt difícil aixecar el cap.
Yo he ido mirando varias cosas, también los servicios sociales de Sede Comarcal me están ayudando, pero claro, cuando me dicen dónde vivo y no tengo sitio, pues ya nada, ya no quiero saber nada. Yo creo que el sistema le queda mucho, al sistema para que esto funcione bastante bien, en ese sentido.
La part positiva és que l'Antonio porta ja 3 mesos sense provar l'alcohol, està molt millor de salut i ha recuperat una mica d'autoestima.
Avui volem parlar amb Raquel Avilés, que és treballadora social de Càritas i responsable del territori del Garraf i l'Alt Penedès. Raquel, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé, gràcies.
Imagino que la situació no és gaire agradable ni positiva, no ja tant per vosaltres, que hi treballeu amb gent amb moltes necessitats, sinó per la mateixa gent que ha de demanar ajuda i que moltes vegades doncs els hi costa apropar-se, per exemple, a Càritas, no?, per dir quina és la seva situació.
Bueno, portem una situació arrossegada. Jo crec que des de la crisi del 2008 no podem dir que hem tingut una bona temporada ni les persones han passat una bona temporada perquè hem anat encadenant una situació darrere l'altra.
I a més han anat canviant, imagino, el perfil, no?, de persones que demanen la vostra ajuda.
Doncs sí, partint d'una situació de la crisi del 2008, en què bàsicament és la crisi de la construcció, costa molt de recuperar-se d'aquesta crisi. Continuem amb la crisi de la Covid-19, en què tothom ens veiem afectats per aquesta realitat, i el moment actual que vivim, no?, el moment amb una inflació molt elevada i amb uns preus d'habitatge també i subministraments molt elevats.
Uh-huh. És suficient amb l'ajuda que s'ofereix, per exemple, des de Càritas?
No. Nosaltres donem una ajuda a allò que en aquell moment més es necessita i que cada vegada més el que ens trobem és que aquesta ajuda ha de ser més continuada en el temps perquè les persones van acumulant dificultats rere dificultats. Uh-huh. Però no, per suposat que no és suficient. Hi ha tot un tema estructural d'una realitat de les persones que viuen en situació de pobresa en el que nosaltres fem el que podem, no? Però no massa més del que fem.
Les coses van a pitjor, malauradament. Estem parlant de 12,3 milions de persones a Espanya, és a dir, el 26% de la població que viu en risc de pobresa i exclusió social. S'haurien de canviar molt les polítiques socials per ajudar tota aquesta gent que, malauradament, no té absolutament o quasi bé res, no?
Home, han de canviar moltíssim, moltíssim, moltíssim. Per donar un cop de mà i per veure com les famílies i les persones poden resurgir d'aquesta situació, que és molt complicada.
Com són els vostres programes d'ajuda? Com ho feu? Com rep aquesta gent l'ajuda? Primer s'ha d'apropar a Càritas, explica la situació, algú l'atén? Com funciona?
Doncs mira, les persones habitualment o truquen a Càritas, o es posen en contacte amb Càritas, o fan a través de la parròquia, ho fan a través d'un amic, d'una persona coneguda, i a partir d'aquí o l'atén en primera instància amb una acollida una persona voluntària, o en primer lloc o després l'atén un treballador o una treballadora social, que escoltem la seva situació i veiem de quina manera podem donar resposta i donar-li un cop de mà en allò que necessita.
Uh-huh. Per exemple, el tema de la vivenda serà un dels més agreujants, no? I també el tema del menjar, no?
El tema de la vivenda és quasi la dificultat estrella, no? Perquè ens trobem que la realitat és que hi ha moltes persones que amb els ingressos que tenen no poden accedir a un habitatge. No poden accedir a un habitatge perquè tenim unes lleis, no?, que no permeten que les persones amb aquests ingressos hi puguin accedir. Uh-huh. Vam fer un pas endavant amb la renda garantida i amb l'ingrés mínim vital, però aquests ingressos, per exemple, no donen dret, no donen accés i possibilitat a poder fer un contracte de lloguer perquè no són suficients els ingressos. Uh-huh. I aquesta és una dificultat molt gran, uh-huh, molt gran. I les persones arriben a Càritas, doncs, ja et dic, bàsicament amb aquesta primera trucada a la primera porta.
Uh-huh. Estem parlant de quantitat de gent. Per comunitats es nota alguna comunitat que d'altra que hi ha més necessitats? Això ho noteu vosaltres?
Clar, jo només et puc parlar una mica de Catalunya, no? Però no t'ho podria dir.
Uh-huh. Tu estàs al Garraf i l'Alt Penedès, no? Sí. Estàs responsable del territori d'aquesta zona. Com està aquesta zona exactament, ara per ara? Esteu ajudant molta gent?
Home, estem atenent moltíssimes persones. La realitat és que sí, en els diferents serveis que tenies. Abans em preguntaves, no?, quin servei teniu d'habitatge.
Correcte.
I jo he saltat ràpidament, no? Nosaltres, en tema d'habitatge, sí que intentem donar resposta a través dels pisos socials que tenim nosaltres, a través dels pisos compartits, a través dels centres d'acollida per persones sense llar, per poder donar aquesta resposta. El Garraf i el Penedès, jo crec que més o menys estan com la resta de municipis. On hi ha més dificultat d'habitatge, on hi ha més dificultat d'aliments, on hi ha més dificultat laboral, on hi ha més dificultat, la realitat és que més o menys a tot arreu estem una mica igual. En alguns llocs la balança es decanta més cap a una banda que cap a una altra.
Imagino que per vosaltres el millor regal seria, Raquel, doncs aquelles persones que heu estat ajudant, que arriba un dia que dius, mira, ja no torna. Això vol dir que segurament ha trobat una feina i ja té una estabilitat, no?, per poder continuar endavant.
Home, sí, això és, a vegades les persones els dius, ara quan les coses et vagin millor, perquè a vegades les persones venen i et diuen, escolta, mira, que jo continuaré venint a buscar aliments, o que, no, quan dius a algú que deixa el teu habitatge, un habitatge de Càritas perquè ha millorat la seva situació, i li dius, escolta, quan les coses et vagin molt millor, tornes i ho expliques. Hi ha persones que tornen, que ho expliquen, hi ha persones que estan donant, hi ha persones que ofereixen el seu voluntariat perquè creuen que tenen aquest deute entre metes i que el que han fet per ells ho poden fer per a qual.
Uh-huh. Raquel, noteu que hi ha més dones i menors en situació de pobresa?
Sí, sí, sí. A l'última memòria ja ho dèiem, no? En aquest moment les persones més necessitades són les persones que tenen, bueno, el 50% de les famílies que nosaltres estem atenent són famílies que tenen infants o adolescents a càrrec, no? I això proporcionalment també augmenta amb les famílies monomarentals.
Que dur.
Sí, sí, els infants viuen aquestes conseqüències d'aquestes situacions de pobresa.
Que dur. I quan arriben aquestes dates en què sembla que tothom està content, happy, perquè arriben Nadal, regals, etc., clar, ens hem de posar en la pell de gent que no té absolutament res. Que vosaltres, gràcies a gent com vosaltres, doncs feu que si joguines, que si àpats, que si... Bueno, un munt de coses perquè aquestes persones també puguin passar un Nadal feliç, entre cometes, no?
Bueno, diguem que puguin passar un Nadal igual que passen els altres. Perquè això de ser feliç només un dia, no? Intentaríem i necessitaríem que fos Nadal cada dia, no? Bueno, nosaltres, a la mesura de les possibilitats, el que fem és que, bueno, les persones, doncs això, no?, col·laborant les joguines, parlar en aquests llocs que no hi ha, intentar que, bueno, que pugui haver-hi aliments variats, no?, i nadalencs com a les que hi ha en altres llocs, i també el tema de la companyia, no?, o sigui,
i tant,
en els nostres pisos, no?, si podem celebrar Nadal, si podem fer una paleta especial, si podem gaudir els uns dels altres, no?, perquè en últim terme, no?, a qualsevol de nosaltres ens passaria, no?, que podríem anar al millor restaurant, al millor menjar, però si anéssim sols, alguna cosa ens faltaria.
I tant que sí.
I bàsicament el que falta al Nadal precisament és això, és el poder-ho compartir.
Doncs agraïdes d'aquí a tota la gent solidària que col·labora amb Càritas, als voluntaris, que n'hi ha moltíssims i que són essencials, i a tota la gent que hi treballeu a Càritas per fer una mica més suportable la vida de moltes persones que ho estan passant realment molt malament. T'agraeixo molt, Raquel Avilés, treballadora social de Càritas i responsable del territori, com dèiem, del Garraf i l'Alt Penedès. Gràcies i bones festes.
Molt bones festes. Escolta'm, a la campanya d'aquest any que diu fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles, que totes les persones que ens escolten pensin que allò petit que donen pels altres es converteix en un gran miracle. O sigui, que les animo a donar, a poder compartir i a poder continuar fent aquest voluntariat a Càritas, i que ens omple moltíssim.
I tant que sí. Que així sigui. Raquel, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la Linterna COPE Catalunya y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición
Exacto.
de la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas sin excepción firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco
sí,
así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos,
claro.
Para que salga de manera correcta.
Exacto. Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre
todo
y cuando
lo que
te quejes.
Cobrado,
claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de interés te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben
ti
a ti
30.000, 10.000,
y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que se lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que... segurísimo, la generación boomer, ¿no? Por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro.
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
Más
haber.
Más de lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
que
nos pasa mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí.
Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100, te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30. Bueno, hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
És el lateral esquerre de l'equip, el Miguel Gutiérrez. Miguel, buenas tardes.
Hay que ser ambicioso, pelear por la salvación y luego vamos a seguir peleando por estar más arriba posible.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt a prop d'arribar a 8:15 de la tarda. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra i és la millor hora per saber quina és l'última hora informativa amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, un nou informe de l'Assemblea per una escola bilingüe constata que els projectes lingüístics de les escoles a Catalunya responen a qüestions identitàries i no pedagògiques i per això no interessa la llengua materna dels alumnes. L'informe analitza la situació de més de 2.000 escoles i només 44 fan assignatures no lingüístiques en castellà. I s'ha esfondrat aquesta tarda la façana d'una casa de dos pisos a Torregrossa, a Lleida, afortunadament sense causar ferits. En el moment dels fets, a la botiga que hi ha als baixos i al pis no hi havia ningú. Feia una hora que havia tancat la botiga i la família que viu al pis acabava de sortir. S'han evacuat els blocs del costat de forma preventiva. I un home ha quedat ferit greu després de que li hagi caigut a sobre un objecte d'una bastida al carrer Oleguer de Barcelona, a Ciutat Vella. A l'home l'han hagut de traslladar a l'hospital. Els bombers han assegurat aquesta bastida i els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació sobre les causes d'aquest incident.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra i Holanda. Gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà.
I avui, sí, avui hi ha Champions. Champions pel Barça buscant aquest punt que necessita per ser primer de grup. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Efectivament, tenim el Barça ja des de la penúltima jornada de la fase de grups classificat matemàticament pels vuitens de final després de dues temporades, ja estarà a les eliminatòries, però falta determinar si ho farà com a primer de grup. I, efectivament, l'equació la donaves tu, la travessa és fàcil, és guanyar l'Anvers o, com a mínim, sumar un punt davant el conjunt belga, partit que juga a partir de les 9 de la nit i que explicarem el tiempo de juego de la cadena COPE. Un partit que ve envoltat de molta polèmica. Primer per la derrota del Barça davant el Girona 2-4 a Montjuïc, a casa, el diumenge passat, i després perquè va fer una convocatòria a Xavi Hernández on deixava d'inici jugadors importants perquè el partit d'avui no és molt transcendent. Deixava fora de la convocatòria i a Barcelona jugadors com Lewandowski, per exemple, però després van entrar a la convocatòria i això va aixecar la suspicàcia i generar aquesta polèmica sobre per què havien entrat, qui li va dir a Xavi que havien entrat. Ell va dir que ha estat un tema consensuat. 9 de la nit, Anvers Futbol Club Barcelona. Avui s'ha celebrat la Junta d'Accionistes, Junta General d'Accionistes de l'Espanyol, amb la presència telemàtica del propietari president Chen Jiancheng. S'han aprovat unes pèrdues de l'última temporada de 22 milions d'euros. I deixa'm que et destaqui dues cites fora del futbol, les dues corresponents en aquest cas al món del bàsquet, perquè a 8:45 tenim partit al Palau Blaugrana, és enfrontament de la 15a jornada de la Lliga Endesa, avançat aquesta 15a jornada, un derbi català entre el Barça i el Baxi Manresa, 9 victòries Barça, 7 al conjunt del Bages. És interessant perquè el Barça està invicta a casa entre totes les competicions, però ve de perdre a Saragossa. Suma ja 4 derrotes. La temporada passada va acabar amb 5 la Lliga Endesa. Veurem què passa. Això a 8:45 del vespre i 15 minutets abans, 20:15 a l'Olímpic de Badalona, Joventut Cedevita, 11a jornada de l'Eurocup.
Doncs estarem pendents de tot el que passa. Albert Díez, companys d'Esports Cope, gràcies. Bona tarda.
A tu, Montserrat, gràcies.
A tu.
Bona tarda.
Avui estem parlant de la problemàtica a l'hora de volar amb l'equipatge de mà. Hi ha companyies que ho cobren a part i d'altres inclouen una mida i pes que no pot arribar als mínims que pots considerar normals. Ara el Parlament Europeu s'ha posicionat a favor de regularitzar-ho i comença el període de negociacions. Ens ho explica tot plegat el company Ricard Álvarez. Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Des del Parlament Europeu demanen a les aerolínies que en un temps raonable arribin a un acord pel que fa a la mida de bosses, maletes o motxilles que es poden portar a bord i que es deixin de cobrar suplements. Avui a l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra, l'advocat Dan Miró ens ha dit que s'ha de regular quan abans millor.
Les aerolínies i la Comissió Europea, tard o d'hora, jo penso que hauran d'acabar regulant això.
Perquè el problema de fons és si s'ha de cobrar o no l'equipatge de mà i, en tot cas, evitar la picaresca que existeix entre companyies aèries.
I, efectivament, l'equipatge de mà no es pot cobrar, va unificat en el bitllet, però el problema ve en què no hi ha cap aerolínia que et cobri l'equipatge de mà. El que et cobra és el que ell considera que excedeix l'equipatge de mà. Què vol dir això? Traduït, que cada aerolínia té a la seva dimensió i pes d'equipatge que et permet portar gratuïtament a cabina. Aquí està el drama. Clar, per la majoria d'usuaris i consumidors, aquest pes i aquestes dimensions són molt inferiors a les mínimes necessitats que entén per equipatge de mà. I aquí ve la diferència entre el que diu la llei i el que comúment entenem que hauria d'estar regulat i que hauria de defensar-se dels usuaris i dels consumidors.
I mentre no s'aprovi una regulació, les reclamacions no acaben prosperant.
Totes aquestes reclamacions judicials cauen en un sac, en un pou, perquè no hi ha fonament jurídic ni legislació que les sustenti, que les recolzi. Per què? Perquè l'aerolínia t'està deixant portar. Fixi-s'hi que vostè, si fa una anàlisi de totes les aerolínies del planeta, no n'hi ha cap que et deixi portar, ni que sigui una bosseta. Clar, per ells això és l'equipatge de mà, doncs, bueno, per segons qui pot ser.
I és que, parlant de reclamacions, n'hi ha una que és l'estrella, que et perdin l'equipatge. Avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, la nostra companya d'Esports COPE, Elena Condis, ens ha explicat que es passa malament.
Bueno, l'any passat, quan vaig anar a girar als Estats Units, sí que és veritat que vaig tenir un problema amb l'equipatge, que és que no va arribar a la primera parada a Miami i vaig estar 4 dies sense maleta, el que això representa, perquè tenia pràcticament tota la vida de 16 dies que havíem d'estar de girar als Estats Units. Bé, el que vaig fer va ser anar a un mall, comprar coses bàsiques i esperar que arribés l'equipatge. Era American Airlines. Va ser una de les companyies amb pitjor puntuació als Estats Units l'any passat perquè fent llargues cues, es veu que tothom els acusava de perdre maletes. Jo vaig fer un exemple, malauradament també ho vaig patir jo, va arribar al cap de 4 dies, bé, van ser dies aquests d'incertesa, si t'arriba, si no...
A la fi, Montse, no sé si val la pena volar amb el mínim possible per evitar-te problemes.
En volem parlar de tot plegat amb la gent de l'AUCU, que sempre està al peu del canó amb aquest tema. Esther Lorente, què tal? Portaveu de l'AUCU Catalunya, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Vosaltres ja fa temps que parleu d'això, no?, i dels abusos que n'hi ha amb el tema de l'equipatge de mà, en concret.
Sí, perquè no hi ha una unificació de criteris i nosaltres el que reclamem és això, que són uns criteris i que a veure, el transportista quan et transporta t'ha de transportar tu i les teves coses, doncs que posin unes mides mitjanament normals i no ens cobrin aquests suplements de vegades per portar més d'una bossa o aquestes coses, perquè clar, a vegades arribem a l'aeroport amb por de dir això, si no m'ho deixen passar, després em cobren un suplement. I això és el que nosaltres denunciem. Sí.
Clar, si ho diu la llei de navegació aèria, que indica que el transport de l'equipatge està inclòs de forma gratuïta en el preu del bitllet, i quan passen coses d'aquestes, de que diuen no, esto tiene que pagarlo, i a més després els preus que has de pagar a peu de l'embarque són al·lucinants, eh? O sigui que no estem parlant de 3-4 euros, sinó 50, 60, etc. Per què poca gent ho denuncia? O cada cop ho fan més, no?
Mira, perquè el que diu la llei de navegació aèria és que el transportista t'hauria de transportar tu i les teves coses, però no diu la mida, diu dintre d'uns criteris de seguretat, etc. I és aquí, com que no està regulat, on s'agafen. També hi havia una sentència del Tribunal de la Justícia de la Unió Europea que també anava en aquest sentit, però encara està el camí per fer. És a dir, no hi ha una cosa taxada i, a més, cada companyia té unes mides diferents, amb la qual cosa, amb la mateixa maleta potser no pots volar en segons quina companyia. Llavors, això és el que nosaltres denunciem, perquè la llei diu que t'ha de transportar i tu les teves coses. Imagina't que portes un petit trolley i un bolso. Doncs no, són dos bultos, diguem-ne, però, a veure, són les teves coses, no? Doncs això s'hauria de deixar passar i ja està.
Vosaltres a la vostra pàgina teniu, la pàgina de l'OCU, teniu quin equipatge permet cada companyia, que això està molt bé, i els tamanys de maletes de cabina, admesos les tarifes més econòmiques de cada companyia. Això està força bé, perquè abans d'arribar i portar-nos una sorpresa està bé mirar aquesta plana.
Sí, mira aquesta pàgina d'OCU i també nosaltres quan comprem un bitllet d'avió i volem amb una companyia determinada també anar a mirar a veure quines mesures tenen, perquè a més les van canviant, no et pensis. Quines mesures són les que sí que deixen passar. I a més, aquesta informació hauria d'estar super a la vista i no haguessis d'estar buscant i rebuscant per al final prendre una decisió de si factures maleta o no factures o què fas. Mm-hmm. Llavors, tot això és el que denunciem, la manca de transparència i aquest tipus de pràctiques que considerem que són abusives.
Per això, el preu final del bitllet d'una companyia low cost hem d'anar mirant perquè, clar, no inclou aquest cost d'equipatge de mà que duem a bordo.
Clar, el problema dels bitllets aquests low cost és que, són una mena d'esquer, no? Te posen el preu molt econòmic, però després, si has de posar un suplement de maleta, si has de buscar un seient correlatiu, si vols escollir no sé què, llavors vas sumant i al final no és tan low cost. És a dir, potser et sortia més a compte comprar un bitllet normal i facturar una maleta i anar tranquil. I això ho hem fet la prova i en algunes companyies s'ha donat aquesta paradoxa, que el low cost al final... no era més car que no pas un altre. Llavors, això és el que nosaltres trobem que no és de rebut.
Esther, i on ha de denunciar la gent? A la mateixa companyia o a gent com vosaltres a l'OCU? Què s'ha de fer?
Sí, s'ha de reclamar a la companyia. Bé, a través de l'OCU també ho poden fer. Fins i tot nosaltres també tenim un apartat que és gratuït per tothom, que no cal que siguin socis, que es diu reclama, si posa qualsevol cercador o que ho reclama, i allà que posin aquesta incidència, la companyia que és, i això ens serveix de plataforma per enviar aquestes reclamacions a les companyies, que si fan cas, perfecte, i si no, almenys a nosaltres ens serveix com a índex de saber el malestar de la gent i podem tenir indexat i comptabilitzat a l'hora de fer força.
Uh-huh. El que viatja la història, Esther, és un dels rituals que cada vegada que agafem un avió és allò de treure els líquids, perquè a partir de l'any vinent, atenció, ja no caldrà ni treure líquids ni ordinadors de les maletes per passar els controls de seguretat de l'aeroport, perquè es canviaran per màquines de controls de seguretat de forma progressiva, no? I a l'estiu ja es preveu que aquest nou sistema estigui funcionant. Són escàners, no?, amb rajos X?
Sí, sí, tenim entès que és això, que són uns escàners específics, bueno, s'haurà de fer a poc a poc. Mira, si això facilita l'accés, doncs molt millor, evidentment.
I tant que sí, tot el que sigui per millorar, benvingut sigui. És que a més t'estàs més estona esperant a fer tot això que treure les sabates, que si l'ampolla, que si no sé què, que el que dura el vol. Bueno, doncs ja sabeu, si voleu saber quin és el tamany de la maleta per anar a l'avió que heu contractat, a la pàgina de l'OCU veureu tamaños de maleta de cabina i quin és l'equipatge que permet cada companyia, que això ens anirà superbé. T'agraeixo molt, Esther Lorente, un cop més, portaveu d'OCU a Catalunya. Com sempre, gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, no sé si te ha pasado alguna vez aquello de vaya, he perdido las llaves de la moto. Bueno, ¿sabes que si pierdes las llaves de tu moto, Línea Directa te lleva un duplicado ahí donde estés para que no te preocupes por nada? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto, así que cámbiate ahora y te van a bajar el precio de tu seguro de moto. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Doctor Humberto Losertales, médico de medicina interna, experto en medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia, lo vais a encontrar en Medicentre, la calle Consejo de 160. Doctor Losertales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿qué es la medicina regenerativa?
Bueno, la medicina regenerativa es toda una serie de herramientas que utilizamos para hacer que el propio cuerpo, que tiene la capacidad de autorrepararse, fomentar esta capacidad para que regenere y repare los tejidos que se han degenerado o dañado. Es decir, vamos a intentar que el propio sistema lo vamos a incentivar de alguna manera para que ese trabajo que normalmente tiene que realizar, que es sustituir pues los tejidos que se van desgastando, se van degenerando, sustituirlos por nuevos, pues no lo está haciendo de forma eficiente y acaba produciendo pues trastornos como la artrosis o la degeneración articular, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, las medicinas regenerativas son herramientas. Y entre estas herramientas, fundamentalmente y de forma básica, usamos pues, siempre vamos en estado, dependiendo de por eficiencia y por el coste. O sea, empezamos por las cosas más efectivas y con el coste más bajo, y si estas no acaban de funcionar, tenemos herramientas más sofisticadas, tipo celular, etcétera. Pero siempre empezamos con herramientas básicas, fundamentales, como por ejemplo el ozono funciona muy bien, ¿sí? Incentiva la regeneración de los tejidos, lo hemos podido demostrar, como los cartílagos de una articulación, pues se reparan, se regeneran, tarda un poco, eso sí, es un poco lento, tarda entre 6 a 9 meses para empezar a ver los resultados, pero acaba consiguiendo muy buenos resultados. Es decir, son herramientas y lo que vamos a hacer es fomentar la autorreparación.
Uh-huh. ¿Todos somos candidatos? ¿Todos podemos probar esta medicina regenerativa? ¿O hay algunos casos en los que no es correcto usarla?
Vamos a ver, puede haber casos que sea una herramienta limitada, es decir, que a lo mejor la regeneración, porque hay mucha degeneración y ya no sea factible repararla de una forma interesante, ¿no? Esto sí que es una limitación, por eso hacemos las primeras visitas donde lo analizamos, porque imaginamos que una articulación se ha deformado, esto ya no lo vamos a reparar, se ha deformado, está totalmente encallada, o sea, ya no hay manera de que se autorrepare. O sea, estadios muy avanzados con mucha degeneración y con mucha deformidad, pues pues ya no son candidatos. Otra cosa es que el paciente diga, bueno, oiga, mire, yo tengo 80 años, 85, y resulta que tampoco me voy a operar. Digo, bueno, pues vamos a ver qué conseguimos. Y, hombre, siempre conseguiremos un 30 o 40% de resultados, que a lo mejor ya es suficiente para mejorar la calidad de vida. Pero estas serían las limitaciones. Evidentemente, son tratamientos que no tienen ni efectos secundarios ni contraindicaciones, que se utilizan, el propio organismo es el que va a hacer el trabajo y lo único que vamos a incentivarlo, tanto sea con el ozono, que lo que hace es aumentar el nivel energético celular, como con las células, que lo que van a hacer es hacer que lo que ya el cuerpo tiene que hacer, darle la instrucción para que lo haga, o sea, vamos a señalizarla, vamos a señalizar el sistema para que repare los tejidos dañados. Vaya, es una medicina que realmente no tiene contraindicación de efectos secundarios. Eso sí tiene algunas limitaciones que ya se le explica al paciente que a lo mejor pues esta función pues no la va a recuperar o esto va a ser muy difícil porque realmente ya no hay manera ni de autorrepararlo ni de hacer ninguna cosa, y entonces está la opción de la prótesis, que siempre puede ser una opción, por supuesto.
Por eso siempre es súper importante tener esa primera visita con el doctor Los Certales y llamar a ese número de teléfono al 93-476-3055. Pediremos esa primera visita informativa y además gratuita, doctor.
Correcto, es informativa y gratuita para estudiar el caso y poderle ofrecer al paciente, pues decirle, pues mire, puedo hacerlo esto, puedo hacer aquello, realmente en su caso puedo hacer mucho o puedo hacer poco. En ese momento se analizan las pruebas y el paciente tiene la información y a partir de aquí decide si quiere hacer el tratamiento o prefiere pues esperar o hacer otras alternativas, no hay problema.
Recordemos, 93-476-3055, Medicentre. Ahí está el doctor Humberto Los Certales. Gracias, doctor. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Buenas tardes.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Le acaban de preguntar a Stuani, creo, Elena, si el Girona es el equipo que mejor juega de la Liga. ¿Qué ha dicho?
Y ha dicho que sí, que seguramente sí.
Es que es una derrota muy dolorosa. No deja de ser un vecino.
Si Albelda quiere que diga qué nombres del Barça le parece que no tiene nivel para Barcelona. Es que me he quedado con esa intriga.
Sí, yo también.
Yo veo a Lewandowski y está fuera de forma todo el año.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo. Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Hoy en ahorrar es fácil con Iberdrola? ¿Es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Monterreal, Ramón Bilbao, Tobía, Lan. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Bah. Llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Torna el Circ de Nadal en el marc de les activitats que organitza l'Ajuntament de l'Hospitalet per les festes de Nadal. Bipolart presenta una proposta lúdica i familiar que ens arriba durant aquestes dades nadalenques. Especialment, atenció, els dies 16 de desembre fins al 7 de gener, perquè es farà a l'esplanada del carrer de la Feixa Llarga amb travessia industrial amb el viatge de Maui. Avui volem parlar amb el Joselito, que forma part de la producció i organització d'aquest gran espectacle. Joselito, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si,
molt bé.
Si et dic circ, què et ve al cap a tu?
Home, circ em venen moltes coses, sobretot també esforç, sentiment, solidaritat, però en aquestes dates em ve el viatge de Magui, que és l'espectacle que organitza Bipolar al Circ de Nadal de l'Hospitalet. Mm-hmm.
És un espectacle de creació artística únic i inèdit, no?
Sí, és un encàrrec que es fa des de Bipolar al director artístic Leandro Mendoza, que crea tota una dramatúrgia i només es podrà veure, doncs això, durant les dates de Nadal a l'Hospitalet de Llobregat.
Uh-huh.
Proposta única i irrepetible.
Uh-huh. Què podrem veure al llarg de, bueno, del que duri aquest dia de, bueno, aquesta jornada de circ des del 16 de desembre fins al 7 de gener? Què veurem?
Doncs a l'espectacle ens parla una mica del naixement del riu Llobregat fins a la seva desembocadura i ens parla del cicle de l'aigua, ens parla de la consciència ambiental i és un viatge a través de les estacions de l'any, de l'estiu, la tardor, l'hivern i la primavera i com aquesta aigua doncs recorre el riu i els artistes són les estacions de l'any.
Ah, que guai. I la música també sí. Protagonista amb el violí, no?
Sí, tenim a l'Alicia Buil, que és una artista que fa teatre més musical, que aporta el pes i el fil de conductor de l'espectacle, que toca el violí en viu, i ella és la Magui.
Molt bé. Està adreçat aquest espectacle per gent
està
de totes les edats?
Sobretot a un públic una mica més infantil, però en veritat és un espectacle que quan va un nen o una nena a veure l'espectacle porta un adult darrere, no?
Mm.
Llavors és per tots els públics, també està adreçat per les persones adultes com nosaltres i per les persones més grans. El circ jo crec que no té edat i els números de circ i les habilitats i destreses que mostra el viatge de Magui és per tothom.
Joselito, hi ha també taller de circ, no? Un espai on els més petits i els més grans podrem gaudir d'una bona estona de circ i música i ens omplirà de bones vibracions, no? Què descobrirem aquí?
Sí, exactament. Hi ha 4 dies de la producció, que són el 16, el 23 i el 30 de desembre i també el 7 de gener, que després de la funció del migdia, quan acaba, hem organitzat un taller de circ doncs, per poder trobar les tècniques que hem vist durant l'espectacle.
Que guai.
I a l'acabar l'espectacle doncs, surten fora i es troben la sorpresa del taller.
Que guai, o sigui que podem ser malabaristes, funambulistes, equilibristes...
Sí, equilibristes, acròbates...
Que guai.
Aquesta vida podem ser moltes coses.
Bueno, no hi ha excusa per anar-hi, per cert, està molt ben comunicat, perquè agafem el metro, Hospitalet de Llobregat, la línia 1, i a més hi ha aparcament
sí,
gratuït, no?
Al final de la línia, fins a l'Hospital de Bellvitge, està darrere del camp d'esports de l'Hospitalet, i també hi ha aparcament al costat. Qui vingui en cotxe també hi ha aparcament per poder deixar el cotxe.
Joselito, imagino que les cares dels nens i també dels no tan nens, amb aquells ulls superoberts, no?, per no perdre's absolutament res, no?, és impagable.
La veritat és que organitzar aquest tipus d'activitats et dona molta satisfacció. La gent ve molt contenta, són dates especials, l'activitat a l'espectacle és gratuït i, bueno, es junta tot, no? I també les persones de vegades tenim dret a gaudir de la vida i passar-lo.
I tant, i tant.
La vida està molt fotuda per altres bandes.
Certament. Bueno, doncs no us ho perdeu perquè estem parlant del circ, estem parlant també de la temàtica que és superimportant, com ens deia el Joselito, el naixement del riu Llobregat fins a la seva desembocadura, una aventura on el cicle de l'aigua és el protagonista i reflexiona també sobre la consciència ambiental. L'aigua, sí. Aquest vent tan preciat, eh?
Sí, i més ara, que estem en un temps de sequera així una mica dur.
Doncs sí.
També m'agradaria dir que es poden reservar les entrades a la web de l'Ajuntament de l'Hospitalet, que és qui fa possible que aquesta activitat es porti endavant.
Perfecte.
I que poden entrar, clicar a activitats de Nadal, que només, no només n'hi està la nostra, hi ha més, i allà les entrades es poden descarregar i són gratuïtes.
Fantàstic. I recordar també, Joselito, que és molt important, que hi ha una sessió per a infants i persones amb discapacitat funcional, una sessió que crec que es realitza amb baix estímuls de so i de llum i que la fareu el 28 de desembre a les 12.
Sí, mira, sí, això ja fa tres edicions que ho venim fent i venen persones, això que has dit tu, que tenen discapacitat funcional i baixem el so, no tenim tants efectes de llum i la carpa doncs es converteix en una festa per tot aquest tipus de persones que la veritat que també s'ho passen bomba i nosaltres oferint-los aquesta possibilitat estem molt contentes de fer.
Doncs cap al circ hi falta gent i ja sabeu que arriba una nova edició del circ de Nadal de l'Hospitalet del 16 de desembre al 7 de gener. No us ho perdeu. Joselito, gràcies i enhorabona i fes una abraçada ben forta a tots els artistes que fan que per uns minuts, unes hores, siguem feliços i desconnectar d'aquesta crua realitat que ens envolta. Gràcies.
Gràcies a vosaltres i moltíssimes gràcies per fer-nos difusió i Hospitalet us espera amb els braços oberts.
Allà hi serem. Gràcies. Un petó.
Adéu.
Doncs amb aquest apunt cultural marxem. Nosaltres tornarem demà a la Linterna Cope Catalunya i Andorra des de Barcelona i qui us parla, la Montse Rodríguez. Però ara et deixo en bones mans les d'Àngel Expósito i la Linterna i aquest repàs, aquest recull del que ha passat i el que continuarà passant durant aquest dimecres 13 de desembre. Que acabeu de passar una bona tarda. Adéu-siau, que vagi molt bé. És que ha fet molt molta gràcia això del circ. Un petó. Adéu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 18 de diciembre en el Teatro Apolo de Barcelona.
Si tú me dices ven.
Entradas en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? ¡Sí, sí, 2024! Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
Téntica Italia desde la comodidad de tu hogar. Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuentra